9 i 46 minuts del matí ens havíem quedat, en aquest àmbit concret, amb unes gràfiques que assenyalaven cada dia les persones a les quals la policia denunciava per vulnerar l'estat d'alarma. Se'n recorden que si un dia 10, que si un dia 15, que si un dia cap, que si un dia 20... Bé, van arribar a la vora de 1.000 per desobediències, per 50.000 coses. Després les prohibicions han anat a més. I ha arribat un moment en què, no en el cas de Sitges, però segurament ara l'inspector Rafael Pino ens ho podrà confirmar si hi ha aquesta sensació o no, que la policia de Barcelona va ser la primera que va dir: escolteu, preu, perquè no podem no podem vetllar per totes les casuístiques que es poden donar i per mantenir un cert ordre davant de tanta prohibició. La prohibició del botellón, la prohibició de la mascareta, la de les terrasses i l'aforament, la de no sé què. N'hi ha tantes, i som tants en aquest món, que això es fa molt difícil. Inspector Rafael Pino, bon dia, bona hora.
Bon dia.
No sé si era més fàcil quan estàvem tots a casa.
Fàcil de controlar la població?
Sí.
Bueno, al final són escenaris diferents i per nosaltres també era bastant novedós aquest nou escenari en un context democràtic com el nostre, veure com un estat d'alarma estava decretat i tothom a casa i amb unes petites excepcions per poder sortir al carrer que anaven fluctuant en funció de les necessitats de la població. Era bastant novedós per nosaltres. I sí que és veritat que a nivell estratègic, si una patrulla camina pel carrer i no pot estar ningú al carrer i veu algú, és molt més fàcil actuar sobre aquesta persona i, sobretot, les extensions es poden comprovar millor. Clar, quan tens centenars de persones o milers de persones que estan gaudint de l'espai públic perquè poden, i dintre d'aquest gaudi de l'espai públic hi ha moltes normatives a controlar, com tu molt bé deies, doncs és molt més difícil poder interactuar amb cadascuna d'aquest grup de persones i veure si estan dintre de cadascuna de les excepcions que tenim dintre del territori.
No sé si en aquest sentit és una reflexió en veu alta. Té les de guanyar o que infringeix la norma perquè sap que des del punt de vista estadístic del càlcul de probabilitats, esclar, la policia i els cossos de seguretat en general han de cobrir tantes circumstàncies a la vegada que és, no diré que relativament senzill, però és clar, si jo no porto la mascareta pel carrer, què pot passar?
Clar, perquè al final també no ens hem d'oblidar que nosaltres continuem amb la nostra activitat ordinària. Ordinària en el context d'ordinari, però els delictes es continuen cometent, les prevencions s'han de continuar fent, els accidents de trànsit, és a dir, que no només estem centrant en aquesta temàtica, que és important, és evident, sinó que tenim tot el tema de la seguretat ciutadana, que també és molt important, perquè genera un impacte sobre la societat. I, per tant, està clar que, per posar l'exemple que tu... la pregunta que tu deies, molt clar, si tu tens que controlar una circulació de vehicles en una via on circulen molts vehicles, està clar que la probabilitat d'agafar a qui no respecta la norma és molt menor que si estàs en una nit i passen 10 cotxes i atures els 10 cotxes perquè es pot aturar tothom. I llavors controles que tothom estigui dintre la normativa. Està clar. És a dir, un exemple és els botellons, no?
Sí.
Sempre hem controlat els botellons. No només ara per el context sanitari, sinó que ara també ho estem controlant des de l'àmbit sanitari. Però clar, quan la patrulla s'apropa a un lloc en el que normalment ja estan amagats, és evident que es veuen. I triguen dècimes de segon en posar-se la mascareta cap a dalt, perquè la tenen al coll.
Exacte, i ja està.
Quan arribem allà, ja està tothom dintre la norma.
Però és que és evident que hi ha situacions, no sé si poden tenir alguna explicació o no, nosaltres recordem quan la Generalitat va anunciar la prohibició de fer els botellons,
sí,
i ho va anunciar amb sancions importants.
Sí.
Fins al punt que deies, mira, escolta'm, és que com pot anar la policia amb un botelló d'adolescents i ficar multes de 3.000 euros? Qui pagarà aquesta? Com anirà això? Se'ls trobaran a tots 10 i els diran, vinga, va, poseu-vos en fila, que us fem el paperet i ho porteu a casa i 3.000 euros per cadascú. Això no deu anar així, no?
Clar, i també no ens hem d'oblidar que la norma que decreta la Generalitat és una norma que ve a tapar forats d'aquests ajuntaments que no ho tenien regulat. És a dir, nosaltres com a Ajuntament de Sitges ja teníem aquesta prohibició des de fa anys, des de l'ordenança de civisme. Per tant,
amb aquestes sancions, inspector, o aleshores no entrava aquesta sanció perquè val més, diguem-ne, que preval la que es va aprovar en el seu dia com a norma municipal?
Correcte, nosaltres hem d'aplicar la nostra ordenança de civisme, i així ho van comentar Mossos, i nosaltres tramitem aquestes denúncies de consum d'alcohol a la via pública, les tramitem internament com a Ajuntament. Però està clar que la Generalitat havia de fer això per a aquells ajuntaments que no ho tenien regulat i, per tant, tapar tots els forats d'aquells municipis que no ho tenien. Però és el que tu dius. Al final, la norma té diversos objectius. Un és el de que la persona es pensi de cometre o no la infracció. Al final, té un impacte sobre la població i, possiblement, no es pot mesurar, però possiblement algú... doncs no ho faria. Però acostuma a fer-ho, doncs té clar que té fórmules d'esquivar-ho.
Perquè no creieu, inspector, que d'alguna manera també hem arribat a un cert, no sé si dir, a un cert límit de tolerància davant de la norma? O sigui, que ha arribat un moment que ja tenim aquella sensació, bé, prohibiu el que vulgueu, que al carrer passa el que passa. Perquè aquesta prohibició de, ara, la darrera, la dels grups de 10 persones... Bé, només de grups de 10 persones. I al carrer és evident que et trobes en situacions des de l'Oasis fins a Baix Mar, en què hi ha grups de més de 10 persones i el municipi és molt gran i és molt llarg i són molts quilòmetres. Doncs bé, afegim aquesta, a la de la mascareta, a la de la distància de seguretat a les terrasses, a la de no fumar, a la de...
No sé. Són moltes.
Són tantes que al final no sé si fins a quin punt resulta, és que no sé, resulta una mica fora de la realitat sortir a anunciar determinades mesures amb tota la transcendència, quan a la vida real s'és perfectament coneixedor que no hi ha capacitat per poder gestionar tot això. Aleshores...
Vicenç, en definitiva, això és el que passa habitualment amb tota la normativa administrativa i penal que tenim. És a dir, tenim moltes normes a complir i hi ha moltes infraccions. La gent té la percepció que es denuncia molt. No es denuncia molt. I no es denuncia. Jo ahir ho comentava també amb el regidor de Governació, perquè s'inicia en aquesta nova responsabilitat, i li deia, és que ha de pensar que la policia, fins i tot aquelles que veu com a infraccions, no les denuncia totes, perquè tenim un marge de tolerància, perquè és evident que, i que estigui lliure de pecat, que llanci la pedra, no? Qui no ha sortit de casa i ha tingut que tornar perquè se l'oblida la mascareta? Si surt al carrer i està la policia allà, el denuncien, perquè clar, són persones, hem d'entendre que un individu pot tenir qualsevol, no? Una altra cosa és que sigui una persona reincident, que tu veus que t'està vendiendo la moto, sigui... Però nosaltres no ho podem denunciar tot, perquè si no, a més de la situació de crispació social, això seria una bomba de rellotgeria, també.
La gent està molt cansada, inspector.
Sí, clar, el nivell de tolerància cada vegada
és...
Clar, és evident. Jo sempre ho he dit, no sé si en algun cop ho he dit aquí a Ràdio Maricel, però jo crec que a nivell sociològic s'ha de dir molt, després de que passi tot això, s'ha de veure com evoluciona tot, perquè nosaltres estem percebent una certa violència gratuïta, per res, per una discussió que abans era una discussió i al final s'insultaven i cadascú marxava, però i no arriba ni a denúncia ni a res, arriben a les mans i autèntiques baralles de dir, però això ho estàs barallant. És una cosa clar, i nosaltres no només hem de... La gent hauria d'entendre que no només som un cos que ha de recomplir les normes estrictament, nosaltres també tenim un paper molt important de mediació i de enllaç entre la ciutadania.
Perquè, per exemple, era una perspectiva complexa, la de la Festa Major, i com es podria gestionar determinades actuacions o comportaments al carrer que podien venir donats, òbviament, per la celebració de la Festa Major. Com ha viscut el cap de setmana la policia, si hi ha hagut algun moment que veritablement...
Jo el primer que he de dir és que agraeixo força a totes les ciutadanes i ciutadans que han complert les normatives i totes les consells que s'han donat des de les mateixes institucions, des de la comissió de festa, des de la regidoria de festa, ho agraeixo profundament, perquè al final és el que hem de trobar, és a dir, la responsabilitat personal, perquè ha estat una lliçó el que hem donat. És a dir, no ha calgut que cap veí ens truqui a nosaltres per dir que han sortit allà a fer la festa major per la seva banda. Això és un èxit per tota la ciutadania de Turques. Mm-hmm. Això és evident, i això és el camí que hem de tornar. Perquè no és necessari que la policia... Perquè al final no podrien solucionar. Tu ets tan conscient com jo i tothom que si 100 persones d'ací te surten amb gralles a fer la seva festa major, quina és la solució? Anar allà a la policia, 6 policies, anar a identificar les gralles. Imagina't l'escenari. És que és impressionant, és que no té solució. Per això nosaltres vam treballar en la línia de fer pedagogia, fer entendre la gent que ens va... Això és una responsabilitat de tothom. I ha estat un èxit. Per mi ha estat un èxit. Sense intervenció policial. Aquesta és la línia que hem de seguir. En el tema de botellons,
sí.
Tothom és pare i tothom és mare. Jo també soc pare. I has de fer la teva feina i dir, escolta, ara no pots fer això. Hem de buscar alguna altra alternativa perquè...
És que ara us anava a preguntar, com a responsable de seguretat i també com a pare, i per tots aquells sí. que són pares i mares.
Correcte.
Esclar, no es pot fer botellons a les platges. No es poden reunir més de 10 persones. L'oci nocturn està tancat i barrat. Bé, doncs, els joves, no sé, l'adrenalina, la testosterona, jo què sé, diguem-ne com vulguem, per on ha de sortir? Perquè dins l'habitació d'una casa, ple estiu, no sé jo si...
No.
No, eh?
No, per això deia que s'han de buscar solucions, que la família ha de buscar, entenent quin és el perfil del seu fill, la seva filla, si té un perfil més esportiu, si té un grup nombrós d'amics, doncs parlar amb ells i fer entendre que s'haurien de reunir un dia amb uns, un dia amb altres, buscar espais espaiats, no consumir alcohol a la via pública, tenir consciència de la mascareta, que cadascú ha de fer la seva feina, perquè la suma de tots, al final, és l'èxit de tothom.
Perquè...
Portem mesos dient això, és que si no... Si tothom creu que això és solucionat policialment, estem equivocats, o sanitàriament, perquè al final diu, bueno, si me contas que no me pasa nada, ella me curarà. Que és una altra. Està tota la corrent aquesta negacionista,
negan
les evidències... Clar, tot això, al final dius, vale, què està fent l'Estat o l'administració local o la Generalitat? Què està fent per nosaltres? Ja, però què estàs fent tu per la resta de la teva comunitat?
És un pensament, fins a cert punt, pervers, culpabilitzar els joves de moltes coses?
No, perquè no són tots els joves. És que no ho són. És que és cert. Si tu em preguntes quantes denúncies teniu per mascareta, jo diré... Fins ara tenim 23 denúncies posades. Un dia són poques, un dia són masses. Bueno, doncs d'aquestes 23, només 5 són a menors d'edat. La resta són majors d'edat, ja són responsables dels seus actes. És jovent, però són majors d'edat. Per lo bo i per lo dolent.
Mm-hmm.
Clar, això s'ha de fer entendre també a la gent. I no tothom és així, perquè seria injust dir-ho així, perquè hi ha molta gent que està complint les normes. I són les primeres persones que... el seu dret es queixen de que altres no compleixen. Està clar, però és que si, jo crec que el primer punt és que sembla mentida que de parlar això, però el primer punt és entendre la situació que estem vivint, que a vegades diuen ja ho sé, no ho acaben d'entendre, alguns no ho acaben d'entendre. La percepció del risc, això també està molt estudiat, la percepció del risc normalment quan som joves, tothom, està molt baixa, per això podem fer puenting, paracaidisme. Per què? Perquè no tenim anar a 140, 180 per una autopista, però no tenim la percepció del risc. I sembla ser que som superherois i supermans i no ens passarà res. Mm-hmm. Doncs això és una conseqüència més. I clar, s'ha de fer molta pedagogia i ens toca als pares i a les mares fer aquesta pedagogia. I costa, clar que costa, però no esperis que vingui un altre a fer-ho. Bueno, és com allò de, si te portes mal, se lo diria a la policia. Aquest discurs... Clar, ho hem de revisar perquè no tenim prou policies per vigilar i no és, crec que no es convenien a tota la població, no?
Quina és la vostra principal preocupació ara?
Doncs mira, la nostra principal preocupació, i de fet ho estem treballant al comitè del Covid i també ho tractarem de forma sectorial amb el Departament d'Ensenyament, és la tornada a l'escola. I nosaltres hem de treballar pensant que la tornada a l'escola es farà. I allò que estem dient, que no es poden fer concentracions, doncs les imatges típiques que tenim a les portes de l'escola,
oh,
perquè no passin. No? Doncs hem de planificar amb les escoles, amb els centres escolars, hem de reunir-nos amb ells, a veure què tenen pensat, si tenen pensat habilitar d'altres entrades i sortides, escalonar horaris. Nosaltres hem de tenir previst també per poder gestionar personal de policia, per gestionar el trànsit. Mm-hmm. Tenim
diverses... perquè, esclar, en el cas de Sitges és fàcil imaginar-nos una cosa és l'escola Maria Usó i una altra cosa és l'escola Esteve Barratxina.
Correcte. O l'escola Pia.
O l'escola Pia.
Clar, però no tenim prou agents per estar allà dient venga, deixar d'hablar, venga, marxar, no? S'ha de fer un missatge a cadascú que sàpiga entendre que la situació és diferent. I arribaràs amb el teu cotxe i no podràs parar-te 10-15 minuts fins que vegis que el teu fill o la teva feia entra, sinó que planificar-ho perquè hi hagi personal, el petó ja deu, no? Que tu veus que se'n va cap endintre i tu marxes i no podràs fer el cafè com feies abans i comentar com t'han anat les vacances, si has tingut la sort de poder fer vacances o no. Clar, és que hem de ser conscients tot de que hem de portar... Al final és entendre que per poc que fallem fent tot nosaltres, podem sortir-nos de tot això, perquè això s'ha d'aturar, la corba no para de créixer.
No para de créixer perquè no complim?
Bueno, al final és una suma de tot, no? Perquè al final, clar, tot això és molt nou i veure a dia d'avui tan ràpidament quina és la causa i les conseqüències, però jo crec que sí, que hi ha una part de la població que no para de complir.
Ho dic perquè ahir que parlàvem amb en Damià Ors, que és el portaveu del sector de l'oci nocturn, el gremi d'hostaleria, i d'alguna manera lamentava que aquest esforç que havien fet els establiments del carrer Primer de Maig amb la policia de poder establir un mecanisme, etcètera, etcètera, al final tot això se n'ha anat en orris també per mort de nou de col·locar una normativa tan estricta que tampoc sé si és més efectiva o no, perquè aleshores qui es vulgui divertir, com ens deien Damià, cercarà altres formes de divertir-se i segurament no seran tan controlables com la que podia ser la que s'havia establert amb els propis cossos de seguretat.
Bueno, pues aquí he de dir el mateix que amb el jovent. No tots els establiments han incomplit, però hi ha alguns que han incomplit i ja s'ha aixecat un acte de denúncia. I com aquí hi ha a tots els pobles de Catalunya. Clar, és que al final s'ha de dir tot.
No,
i ja dic,
és que...
majoria,
No.
Perquè aquí el problema és que paguen tots, justos por pecadores.
Sí, bé, això és com el col·legi.
Clar.
Que tota la classe paga per... Això és com, en el fons, és com el col·legi.
Hi ha molta gent que ha fet molts esforços i nosaltres hem col·laborat amb ells perquè entenem que aquesta activitat és necessària per als establiments, per la ciutadania, per tot, però al final la irresponsabilitat d'alguns ha comportat que a nivell general es determini que l'oci nocturn és un risc.
És que ara permeteu-me la reflexió que més d'un i més d'una potser s'està fent a casa seva i és molt frustrant aquesta reflexió, perquè qui defensa, qui protegeix els que exerceixen la seva responsabilitat, els que compleixen davant dels que no compleixen i posen a tothom en risc?
Doncs hi ha dues alternatives. Hi ha vegades que els enfrontaments són perquè directament el ciutadà li diu a l'altre que no compleix i aquí acaba, moltes vegades acaba molt malament.
Sí.
I l'altre és que ens truca a nosaltres, que anem, i quan anem, ja clar, la persona ja s'ha posat la mascareta o ja ha marxat o...
Ja.
Tot. Ja? Perquè és que no hi ha una altra forma. Que jo recomano sempre la trucada a policia, que no hi hagi l'enfrontament directe. Sí que es pot haver un comentari, escolta, saps que no porta la mascareta? No? Llavors, passa enrere i truca al 112 i ja que vagin a la gent de policia i facin la seva feina.
Vinga, estiro aquest fil també, com a reflexió en veu alta, que ens deixa més d'una. Es truca la policia i costa molt que vinguin si venen.
Sí, és veritat. És que, torno a dir el mateix que abans, és que no només estem pel Covid. És que la vida continua i nosaltres, de fet, la policia ja existia abans del Covid, no?
Sí, sí.
Existia per algun motiu, no? Doncs s'ha de valorar. Si ens truquen dient que hi ha un accident o una violència de gènere i també tenim una altra història i després diu, ja sense mascareta pel carrer, doncs està clar que trigarem en arribar a les persones que van sense mascareta al carrer. Clar. Perquè és difícil entendre per la ciutadania perquè no podem explicar és que tenim tantes patrulles, és que estan ocupades, però és el que tenim. La nostra responsabilitat és prioritzar totes les serveis que es van produint i arribar a tot, però és cert que no som la panacea de tot això. Per això sempre reivindiquem la responsabilitat individual de cada persona, però sempre, no ara en aquest context, en qualsevol context. És qüestió de responsabilitat personal.
Reflexió una vegada més sobre el Tom Manta al passeig. No sé si també en aquest temps que ens ha tocat viure, quan parlàveu que hi ha una sensibilitat molt més alta davant de determinades coses, aquest també és un problema que està aixecant més sensibilitats de les que ja aixecava, sí. I no sé si dir més, també postures més polaritzades o més intenses, sí, de les que ja aixecava. Sí?
Sí. És cert, jo també percep el mateix. Es polaritzen més les postures.
Hi ha motius?
Bueno, cadascú al·lega les seves raons, està clar. I nosaltres el que hem de fer és fer complir la normativa dintre de les nostres possibilitats. No tenim una altra. És a dir, de fet, abans de l'inici de l'agost, del mes d'agost, vam tenir una reunió a l'alcaldia amb l'Associació de Sitges Comerç i a mi em sorprenia tenir que explicar que nosaltres estem per sobre de debats polítics en aquest context i en qualsevol context. És a dir, jo és la policia.
Sí.
Mentre tenim una ordenança de civisme que diu el que diu i unes lleis que diuen el que diuen, doncs estem per sobre el debat polític, que és necessari i que és convenient que sigui, però nosaltres hem de fer complir la llei, digui el que digui, agradi o no agradi, i dintre del marge de discrecionalitat i de precaució, de proporcionalitat i de tot això, que és el que fem. I nosaltres continuem fent treball a la venda ambulant, igual que l'any passat. Hem fet diversos dispositius especials, hem requisat material, estem fent controls setmanals, si estem, a vegades ho fem amb Mossos d'Esquadra, a vegades no, i nosaltres continuem fent la nostra feina. Una altra cosa és que no es percebi, o no es vulgui percebre, o d'altres vulguin que sigui més, o d'altres vulguin que sigui menys, però nosaltres aquí no entrarem ni en qualsevol debat polític d'aquesta història. Perquè la llei diu el que diu. Al final, si algú té majoria i vol canviar la llei, vol canviar l'organització de civisme i diu que es permet la venda ambulant, doncs nosaltres ho hem d'acceptar, perquè és la majoria democràtica que ho ha volgut. I de la mateixa manera que alguna majoria va decidir en aquest moment que és irregular, nosaltres hem d'actuar. Que és senzill d'entendre. I això ho vaig explicar a Sitges Comerç, als seus representants, perquè tenien la percepció de que nosaltres estàvem sota les ordres de... No, aquí cap, i ho puc dir directament, cap alcalde, cap regió de governació ha dat una ordre diferent de la que pugui donar. És a dir, nosaltres hem de complir la norma. Que no podem fer una altra cosa. Una altra cosa és que puguem fer-ho sempre, eh? Això és un altre tema de recursos i de planificació, però ho fem, clar que ho fem, i estan fets, i continuarem fent.
Esclar, hem parlat de l'inici del curs escolar, més d'un, sí, més de dos i més de tres, travessen el 2020, arriben al 2021, i estan pensant ja en Carnaval. Pel cap de la policia local...
Carnaval del 2021 o del 2021?
El Carnaval del 2021. Bé, no sé si a vegades les respostes es poden intuir, oi? Però preguntem-ho d'aquesta manera.
Sí.
Pel cap de la policia local, és a hores d'ara difícil que es pugui celebrar el Carnaval del 2021 tal i com entenem la celebració d'un Carnaval?
Clar, tothom que viu a Sitges o ve a Sitges a veure el Carnaval sap quina és la forma de gaudir del Carnaval de Sitges. Algú s'imagina un Carnaval amb una distància de metro i mig, d'un metre entre persones per veure una rua? És possible, eh? Jo no sóc especialista en la matèria, perquè hem vist imatges de tot, de concerts en illes aïllades, de persones... O sigui, a algú se li pot ocórrer una cosa, però tal com entenem el Carnaval de Sitges, en el que passeig l'últim diumenge al Carnaval de l'any passat, d'aquest any, el 2020.
Sí.
El diumenge, no el dimarts. Jo no havia vist mai tanta gent aplegada un darrere l'altre. Jo no m'ho imagino. En el context actual, no em dic que vagi a pitjor encara. No m'ho imagino. Ara, sí, si a algú se li ocorreix alguna altra forma de gaudir del Carnaval, doncs s'ha d'estudiar.
Perquè algú us ho ha preguntat de cara a l'any que ve?
Sí, els primers els meus agents diuen, jefe, tindrem un Carnaval de l'any que ve? Diu, nosaltres ho tenim planificat al servei, però si s'ha de fer, es farà. I si no es pot fer, no es farà. Clar, la gent pregunta. Jo també m'agradaria saber si ja estan treballant les carrosses. És un indicador molt clar de si ells mateixos saben.
Evidentment. Evidentment.
Doncs ja, tothom sap que ja les carrosses ja gairebé havien d'estar ja a mitja enllestida. No? És una llàstima.
Tenim...
És una llàstima perquè ens ha canviat la vida totalment aquesta pandèmia.
Sí,
però...
sí. Ho dic perquè tenim tota aquella sensació i hem de suposar que els cossos de seguretat també, perquè és clar, quan et pateixes al carrer matí, tard i nit, has de sentir comentaris de tota mena, que tothom té més o menys interioritzada una decisió sobre el carnaval de l'any que ve, però que evidentment ningú pot...
La vol manifestar.
Exacte.
Per això et dic, a mi no em correspon dir si hi haurà carnaval, no, jo treballo
no,
perquè
no.
Sempre...
Jo us preguntava, de nou, sí. Si des del punt de vista professional, des del punt de vista de responsable de la policia local, creieu que el 2021 carnaval es pot celebrar a la manera que se celebra. I el que ha respost en Rafael Pino és que a ell li costa de veure un carnaval amb una distància de seguretat per part de tothom que hi surt i que el veu. Exacte. Que és una resposta, per dir-ho d'alguna manera, diguem-ne, implícita a la pregunta que hem manifestat. Però és evident que la situació actual, com dèiem, està generant molta frustració i que això d'alguna forma caldrà canalitzar-ho d'alguna manera, perquè gairebé tenim tantes prohibicions... Que amb tota la frustració acumulada no sé jo si és moment per prohibir tant.
Sí, això és un altre debat, el debat sociològic de la prohibició i de la recomanació.
Perquè resulta que han arribat les prohibicions quan hi ha més frustració, gairebé.
Sí, i el que ens queda, perquè durant l'estiu hem tingut una estona per respirar, no? Però
sí,
la tardor i l'hivern, que les nits són molt llargues... Sí, això no ens preocupa a nosaltres, perquè al final... potser controlarem una altra vegada la pandèmia i aturarem la corba, no? Però es pujarà una altra corba, que són les discussions, les baralles, el tema familiar, perquè al final per algun cap ha de sortir tota aquesta tensió acumulada de tothom,
Sí.
A mi també em preocupa com a responsable de la policia que els mateixos professionals també tenen una càrrega personal i professional que hem de treballar perquè estiguin al 100% per poder solucionar els problemes de conflicte, perquè al final...
És que sembla una bestiesa, però esclar, jo suposo que després de 20, 25 vegades, 30 o 40 vegades al dia de dir que es posi la mascareta a algú i l'endemà tornem i vinga, tornem i torn i bo d'allò, mare de Déu. Uf!
Clar.
I dic això, després parlarem amb sanitaris i el mateix,
Sí, sí.
Coses tan òbvies, no? Jo què sé, vull dir, no sé.
Sí, i veure conductes de que atures a un vehicle i treu el cap per la finestra i t'escupe.
Ah, sí?
Sí. Això ens va passar durant l'estat d'alarma. Clar, això... Dius, bueno, afortunadament és una persona, però per a què li passa, Déu-n'hi-do,
Sí, sí. No sé això, si a l'acadèmia de poli... Bueno, esclar... Hem de dir, escolta, si us escupen, doncs, quiets.
Clar, bueno, això podríem estar acostumats perquè ens havia passat en d'altres, perquè estan borratxos o perquè sigui, no?
Ja.
Però ara mateix comporta un risc associat. És com si abans, quan l'època tan dolenta de la duïna, que quan havien de fer les escorcors a les butxaques, la pregunta clàssica és, portes alguna jeringa a les butxaques? Perquè, clar, s'escoltaven les jeringues perquè tu quan ficaves la mà... doncs podies contagiar-te del que sigui.
Sí.
Doncs ara és això. Potser ho tinc o no, però jo te l'hago passant.
Una última qüestió, inspector. La policia pot comptabilitzar si ha augmentat un cert tipus de delicte o no?
No, encara a dia d'avui encara no hem valorat dades delictuals, perquè també se'ns ha trencat la dinàmica de la Junta Local de Seguretat, perquè, clar, també la Junta Local de Seguretat és presencial, no?
Clar.
I se'ns ha trencat i poder analitzar les dades, però, bueno, més o menys, setmanalment i mensualment, Mossos i nosaltres ens reunim i, bueno, el que sí detectem és el que ens passa durant tot l'estiu, que és una pujada de robatoris d'interior de vehicles i de furs,
sí.
Que són dos tipus delictuals molt habituals en la nostra vila, però que ja fem dispositius també especials, controls conjunts amb Mossos, ja sabeu quan vola l'helicòpter, espera que es muti normalment, el de Mossos, quan és un helicòpter recent que està fent una actuació a les platges.
Sí, perquè aquest any d'ofegats Déu-n'hi-do,
Bueno, si al final és que és això de...
És que, esclar, no sé què ha passat aquest any, però cada cap de setmana, si fa o no fa...
Bueno, però també és curiós, també s'ha de comentar que a vegades ofegament o és que és un atac de cor i a conseqüència un atac de cor
s'ofega.
Clar, aquí s'ha de veure després i al final surt el que surt i ofegaments n'hi ha pocs. El que passa és que, clar, s'ha de fer autòpsia, s'ha de veure si és posterior o és anterior, ictus, etcètera, etcètera. Clar, el nen aquest, el pobre nen de Platxalaro, clar, s'ofega, però s'ofega perquè abans l'ha trepitjat un...
Sí, sí, el peix aranya. Perquè,
clar, per això, però queda dintre de l'espècie com un ofegament. Jo no ho comparteixo, no és un ofegament. L'ofegament és una conseqüència de que no estàs en condicions de poder...
Està clar.
I aquest estiu, doncs, està passant, clar, però, bueno, els estius són durs i tenim un servei de vigilància que està fent la seva feina, que també està en debat de veure si podem canviar el sistema, a veure si podem posar el sistema més tecnològic que ens ajudi a controlar. Però al final, si algú li dona un atac de cor a la platja, posis el que posis, quan arribes, primer que no s'ho poden notar, i després fer la RCP si arribes a temps a terra.
Sí, està clar.
Va de segons, eh?
Està clar. 10 i 17 minuts. Volíem tornar a retrobar a Rafael Pino perquè ens digués a veure com estan les coses. El que es pot constatar és que estem tots una mica més tensos. El que es pot constatar és que, vaja, ja no sé, que hi ha persones a les quals els costa complir, assumir unes determinades responsabilitats, que això és feina de tots en algun àmbit, però que això també desgasta, i que la tornada als col·legis serà una nova prova de foc per tothom de cara als mesos que han de venir. Òbviament en continuarem parlant. Inspector Rafael Pino, gràcies una vegada més.
A vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.